Només donar la benvinguda al professor Maximiliano Fuentes. És nascut a Buenos Aires, professor d'Història Contemporània i de Teoria i Història de l'Educació del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Ha fet estades d'investigació a l'École des Hautes Études de Sciences Sociales de París i a la Universitat 3 de Febrero de Buenos Aires. També ha estat professor visitant de la Universitat de Bolònia. Els seus camps d'investigació són els intel·lectuals espanyols durant el període de la Restauració, la Primera Guerra Mundial i els països neutrals, les relacions entre Espanya i Argentina durant la primera meitat del segle XX. Ha publicat llibres com Espanya, la Primera Guerra Mundial, una mobilització cultural, va ser el 2014, El campo de fuerzas en europeo en Cataluña, Eugeni d'Ors, en los primeros años de la Gran Guerra, a l'any 2009. La Gran Guerra a les comarques gironines. Ha col·laborat amb nombrosos articles en moltes revistes especialitzades en història contemporània i història social. Avui està aquí en qualitat de director de la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili de la Universitat de Girona. Agraïm la vostra presència. Gràcies.
Bona tarda i en primer lloc agrair-vos és el fet d'haver-me convidat i sobretot que puguem compartir, diguéssim, entre tots i totes una mica algunes idees al voltant d'un personatge. No se sent bé? Ara? Sí, no? És que estava lluny del micròfon. No era problema del micròfon, sinó meu. En tot cas, compartir amb vosaltres, com deia, algunes idees al voltant de la figura de Walter Benjamin, un pensador, un filòsof, un crític literari, segurament dels més rellevants del segle XX. Per tant, això, en primer lloc, torno a dir-ho, agrair-vos el fet d'haver-me convidat i a més de la presència, que és possible que us sembli relativament normal a vosaltres, però per mi, per algú que de tant en tant va fent conferències, no és gaire habitual trobar-se un auditori tan ple, tan expectant i, bueno, en principi, direm tan agraït depenent del que digui. No? De fet, jo, en manera d'introducció, simplement sóc a més aviat especialista, diguéssim, en qüestions vinculades als intel·lectuals europeus, espanyols, catalans, diguéssim, i el fet de que avui vingui a parlar-vos de Benjamin, de Walter Benjamin, té a veure, en primer lloc, com dèiem ara, amb el fet de que des de fa una mica més d'un any sóc el director de la càtedra Walter Benjamin. Deixeu-me que comenci, en tot cas, fent una mica de publicitat també en aquest sentit. La nostra càtedra té una vida relativament curta, és a dir, de fet ja fa molts anys que es fan activitats a Portbou, especialment. No se sent bé? M'apropo més, és que em fa por cridar, però si crido al revés, m'ho dieu. Deia, al voltant de, és una càtedra que té una vida relativament curta, és a dir, vam començar l'any 2009 una mica amb la voluntat de no només de difondre el pensament de Benjamin, sinó sobretot també de vincular-lo a les comarques gironines i en concret i més concretament a Portbou, que és el lloc on, com veurem ara, Benjamin va morir l'any 1940. Per tant, ens dediquem bàsicament a això, a fer conferències, convoquem un premi cada any, o cada dos anys ara, sobre d'obres vinculades al pensament de Benjamin, i cada any, i això és el que aquí ve la part de publicitat, cada any, al mes de setembre, per l'aniversari de la seva mort, que va ser el 26 de setembre, sempre fem un col·loqui, congrés, xerrades diverses sobre algun aspecte del present vinculat al pensament de Benjamin. I això ho fem des de fa probablement gairebé 10 anys, aviat farà. Per tant, aprofito també per convidar-vos, perquè si en algun moment teniu ganes, a més, Portbou és un lloc interessant, maco, per passar uns dies i per tant ens trobarem, si veniu en algun moment allà a Portbou. El que jo us explicaré ara una mica la idea que jo tinc és presentar-vos alguns aspectes primer, una mica seguint el guió, el títol, alguns aspectes del pensament de Benjamin, i amb això parlarem sobretot al final, i sobretot la seva, el seu recorregut vital, és a dir, la seva vida, la seva biografia, els seus, perquè de fet són més d'un, d'exilis, tot en el marc d'una Europa especialment convulsa, que és l'Europa que li va tocar viure, per tant l'Europa de les dues guerres mundials, l'Europa de l'arribada del nazisme a Alemanya, etc. Per tant, farem, jo us proposo fer dues, diguéssim, fer com la conferència dividida en dues parts. Per una banda, un recorregut gairebé biogràfic, d'analitzar alguns aspectes de la seva vida, sortiran alguns dels seus llibres, i després al final una reflexió per no quedar-nos només amb la seva vida, sinó una reflexió sobre un aspecte del seu pensament, del seu llegat, diguéssim, diríem, que per mi, pel fet que sóc historiador, si fos historiador de l'art, segurament agafaria un altre dels seus treballs, però un treball que a mi em sembla dels més interessants, que és el que es coneix com les tesis sobre el concepte d'història, és a dir, què entenia Benjamin per història. I penso que això té, no ho penso jo, sinó que ho pensen molts especialistes en la seva obra, una vigència, una importància enorme, també des del punt de vista del present, i no del present en general, sinó també a nivell local, diguéssim, és a dir, que ens toca de molt a prop. Ja ho veurem, per tant. Comencem, per tant, amb la seva infantesa, diguéssim. Walter Benjamin va néixer a Berlín, l'any 1892, que és una foto de la seva família, encara faltava l'última germana, Dora, que encara no havia nascut. Aquí, Benjamin és el més gran. Per tant, Walter Benjamin neix el 1892, és el germà més gran d'una família benestant, és una família benestant, però també és interessant que tinguem present que els tres fills, i en particular els dos nens, Walter Benjamin i el seu germà Georg, tots dos tenen un final molt tràgic. Benjamin morirà, ja ho veurem, a Portbou el 1940, i el seu germà morirà el 42 al camp de concentració i d'extermini de Mauthausen, Alemanya. En el seu cas, evidentment, com a membre del Partit Comunista Alemany, el cas del germà. Per tant, neixen tots tres, i Benjamin en tot cas que els interessa, neixen amb una família acomodada, amb una família benestant d'Alemanya, de l'Alemanya de l'imperi, del segon Reich, aquella Alemanya imperial que s'acaba amb la Primera Guerra Mundial. Viuen durant la seva infantesa al Berlín Oest, per tant en un lloc acomodat, de famílies que fins i tot en el cas concret de la família Benjamin es poden permetre tenir minyones, que en el cas també de Benjamin, per exemple, li parlen ja des de molt petit en francès. I això és el que explica que ell tingui un coneixement tan profund del francès que després l'acabarà portant a traduir Marcel Proust o Baudelaire. Per tant, viu en aquest context. El pare de Benjamin és banquer, però de fet quan viuen a París abans del naixement dels tres fills, la família i el pare en concret era banquer. Quan torna a Berlín, el pare es converteix en antiquari i li va molt bé venent peces d'art. Això semblaria irrellevant a priori, no? Perquè diríem que té a veure això amb Benjamin. És que finalment té molt a veure, perquè la importància de l'art, la importància del fet de fer de col·leccionista d'art, de llibres, d'objectes, finalment, és un element importantíssim en la pròpia trajectòria vital de Benjamin. Benjamin fins i tot en els pitjors moments de la seva vida, quan està exiliat a París, a principis de la primera meitat dels anys 30, una de les grans preocupacions que té és recuperar, tornar a muntar, per dir-ho així, la seva biblioteca, perquè és un col·leccionista de llibres en general, però especialment de llibres infantils. Per tant, els vincles amb el pare també venen per aquí. Benjamin recorda, jo aniré anomenant alguns llibres, per si després us interessa llegir algun llibre, ho podreu perquè ho pugueu fer. Benjamin recorda aquesta etapa en un llibre que es va, fa dos o tres anys crec, es va tornar a traduir al català amb una edició magnífica que es pot trobar a les llibreries. És un llibre que es diu Infància a Berlín cap al 1900. Ella recorda tota la seva infantesa, totes aquestes, bueno, aquests elements que jo vaig comentant molt ràpid, molt de passada, però és un llibre realment molt, molt agradable, molt maco de llegir, impregnat també del propi pensament de Benjamin. Benjamin, als 10 anys, comença els estudis de, que aquí diríem de l'institut, diguéssim, del gimnàs, com si fem la traducció una mica ràpida de l'alemany, es fa a Berlín. Després, i això semblaria també casual, però no ho és gens, després, a causa de que Benjamin té sempre, i això li acaba costant la vida, una salut no especialment bona, és una salut amb problemes de salut, diguéssim, des de petit, en principi gairebé sempre amb problemes de cor, per dir-ho d'alguna manera, els pares decideixen enviar-lo, com era habitual en aquella època, al món rural, a fer a continuar els estudis a l'institut, amb una escola que, no casualment, diguéssim, en tot cas, en aquell moment no se sabia, però ara que ja coneixem com acaba la història, sí que podem fer la relació, és una escola més en la qual ell entra en contacte amb tota una pedagogia renovadora, que és el que després es posarà, com es plantejaran els historiadors de l'educació, diguéssim, posaran com a etiqueta la nova escola alemanya, és a dir, és una escola vinculada al que després estarà molt de moda i serà molt, molt, s'acabarà estrenant a tota Europa, que és el concepte de comunitat escolar, és a dir, és un tipus de pedagogia àmpliament renovadora, amb elements d'autogestió, amb elements d'una profunda llibertat entre els alumnes, i això sembla, deia abans, un fet probablement anecdòtic, però no ho és, perquè de fet allà ell entra en contacte amb un dels seus diguéssim, mentors intel·lectuals, que és un pedagog alemany, que és Gustav Binnekan. És el director d'aquest col·legi en el que està Benjamin, però no només això. Binnekan exerceix un impacte sobre el pensament de Benjamin enorme. Ara veurem en concret com. Benjamin torna a Berlín el 1907, per tant ja ben acaba a Berlín els estudis que diríem d'institut o els estudis secundaris, i aviat, en aquell moment, penseu que la vida acadèmica era molt més curta que l'actual, el 1912 ell ja comença amb 20 anys, una mica tard també des de la perspectiva actual, però no tant des de l'època, acaba entrant a la universitat primer de Friburg i després a la de Berlín per estudiar filosofia. Té 20 anys, comença els estudis de filosofia, comença a escriure, i aquí ve, comença a haver-hi el vincle amb aquests pedagogs renovadors que comentàvem abans, comença a escriure els primers articles a revistes universitàries sobre temes vinculats a l'educació i a la pedagogia. Són temes sobre els quals ell sempre donarà voltes, tot i que no es pot dir que Benjamin sigui un pedagog, ni molt menys. També a la universitat entra en contacte amb una de les potes importants del seu pensament, que és el contacte amb el món jueu, per dir-ho d'alguna manera, i més concretament amb el que alguns especialistes anomenen sionisme cultural. És a dir, pel cas de Benjamin això vol dir bàsicament la revalorització del misticisme jueu. Durant els seus anys universitaris, torno al que deia abans, havien començat el 1912, Benjamin ja comença a viatjar per tota Europa. Aquest és un fet absolutament fonamental i constant al llarg de la vida de Benjamin. El 12 viatja a Itàlia, després el 13 a París. Això no era tampoc tan estrany, tenint en compte la família de la qual ell venia. I també a la universitat a Berlín i a Friburg, totes dues, va itinerant, diguéssim, va fent una mena d'itinerari un semestre en cada universitat durant un temps, es converteix primer en membre i després acaba sent president d'una associació d'estudiants que s'anomena, en traducció seria l'Associació d'Estudiants Lliures, que sobretot tenen un pes important a Berlín. És una associació molt crítica amb el nacionalisme alemany, fortament crítica amb el nacionalisme alemany, que pensem va a camí de la Primera Guerra Mundial en aquests moments. I és una associació, ja que aquí ve el lligam amb l'institut que comentàvem abans, una associació que té una influència enorme del pedagog Gustav Binnekan. Què planteja aquesta associació? Bàsicament, un element que Benjamin, que per Benjamin és molt important en la seva joventut, que és la idea d'una cultura juvenil independent. És a dir, el rebuig, això que és tan comú al llarg de la història dels intel·lectuals, dels grups culturals, que és el rebuig de la generació precedent. És a dir, el fet de... Això és tan vell, diguéssim, com la història. És a dir, les generacions es van afirmant elles mateixes en funció del rebuig més o menys fort, normalment molt fort, dels pares, per entendre'ns. En aquest sentit no té res de nou. El que passa és que Benjamin es converteix en un membre activíssim d'aquesta associació, que, insisteixo, és fortament crítica amb el nacionalisme alemany, i després, activíssim vol dir que organitza, per exemple, grups de debats, tertúlies, escriu a la revista de l'associació, fins que, finalment, en aquest procés, diguéssim, de radicalització de Benjamin en la participació universitària, de la vida universitària, fins que arriba a convertir-se en el president d'aquesta institució, d'aquesta associació, perdoneu. El que passa és que aquí ve el primer dels, podríem dir, fracassos, o si més no, del primer desencís de Benjamin. Per què? Perquè ell el que defensa en un context, pensem en el context immediatament anterior a la Primera Guerra Mundial, per tant, un context d'enorme polarització, d'un procés en el qual els nacionalismes europeus, l'Alemanya en concret, estan creixent, s'estan potenciant i, a més d'això, s'estan radicalitzant en termes bèl·lics, en termes d'una perspectiva bel·licista que és molt propera. Benjamin, en aquest context, defensa la necessitat de que aquests estudiants universitaris que rebutgen els pares, per entendre'ns, en tot cas que rebutgen la cultura oficial, per dir-ho així, ell defensa que no s'han de polititzar, que han de mantenir una crítica, diguéssim, en un sentit aliè al món polític, perquè això vol dir contaminar-se, diguéssim, de la vida política. D'entrada, evidentment, rebutja no només el nacionalisme oficial, sinó que també rebutja, diu ell, s'ha de rebutjar, diu ell, la pertinença a qualsevol partit polític. En un context com l'immediatament anterior a la Primera Guerra Mundial, això evidentment no provoca, no el porta a fer amics, diguéssim, més aviat al contrari. És a dir, ell, tan ràpid com es converteix en president d'aquesta associació, és obligat a dimitir. Això, deia, per tant, li provoca primer diríem un desencís, fracàs és una paraula molt gran, en aquest sentit molt forta per això, però encara després ve un desencís molt més fort. Per què? Perquè en el moment en què ell deixa de ser president d'aquesta associació a Berlín, en el moment que està defensant el rebuig no només al nacionalisme, sinó també a la participació política, que vol dir, en tot cas, pensem, per dir-ho en termes més concrets, que vol dir a l'agost del 1914, això vol dir anar a la guerra com a voluntari, cosa que fan molts intel·lectuals europeus, alemanys, francesos, etc. Deia que hi ha un desencís encara pitjor. Per què? Perquè el seu intel·lectual de referència, Gustav Wineken, quan s'inicia la Primera Guerra Mundial, publica un pamflet que es titula Joventut i Guerra, on crida a la participació, a l'entrada en guerra de tots els joves. Aquí, evidentment, el trencament amb la seva tradició prèvia, diguéssim, de caire, podríem dir, idealista, obertament idealista, de Benjamin, desapareix. Es produeix un trencament, no només amb el seu intel·lectual de referència, amb el seu pare, per dir-ho així, des de l'institut, sinó també amb els propis companys de l'associació. Això el fa tornar a deixar Berlín, tornar a Friburg, i sembla, això no hi ha, els documents, com a mínim, pel que sabem fins ara, no han acabat de demostrar-ho, sembla que ell en algun moment diu que vol allistar-se per anar a la guerra, cosa que és bastant habitual en aquest context. Penseu, per exemple, només per posar una nota al peu, penseu que, per exemple, un dels grans pacifistes o un dels intel·lectuals de referència que tots segurament situaríem com un pacifista sense fissures, com Stefan Zweig, és algú també que al principi de la guerra escriu que s'han de trencar tots els ponts amb les cultures, amb la cultura francesa, italiana o dels altres països enemics. Després d'això, ràpidament, ell ho esborrarà de la seva biografia. Però hi ha textos que també es van traduir fa relativament poc al català, com que ho demostren. Per tant, no seria estrany. El que sí, en tot cas, és segur, és que Benjamin acaba prenent ràpidament partit pel corrent pacifista, pel corrent de rebuig de la guerra. Per tant, es manté en allò que ell havia plantejat abans i que, per tant, rebutja qualsevol participació, no només la defensa d'Alemanya, sinó qualsevol participació en la guerra. I, a més, en qualsevol biografia també hi ha elements estrictament personals que a vegades els historiadors tendim a oblidar i a vegades diuen més del que sembla. Una part del rebuig, diguéssim, de Benjamin a la guerra també té a veure amb un aspecte molt personal, que és que dos dels seus amics, o en tot cas la parella, el seu amic de l'institut, que és Fritz Heinle, i la seva nòvia, la seva dona en aquell moment, s'acaben suïcidant com a rebuig a la guerra, com a protesta contra la guerra. I això li provoca un diguéssim, el porta a defensar sense fissures aquesta posició contrària, evidentment, a la majoria d'alemanys. Després d'aquest primer moment, aquest primer trencament, per dir-ho així, Benjamin es matricula el 1915, deixa, per tant, Friburg, deixa, per tant, Berlín, es matricula a la Universitat de Múnich i allà és on coneix a Rilke, el poeta, en Rainer Rilke, i també a un, a un dels seus millors amics al llarg de tota la seva vida, que és Gershom Scholem. Amb Scholem tindrà una relació molt interessant. Les cartes entre ells dos estan publicades, traduïdes al castellà. Una relació molt... tot i que Scholem és 5 anys menor que Benjamin, gairebé de pare a fill, perquè Scholem el protegeix, intenta protegir-lo molt sovint. Scholem és no només un dels més importants especialistes en cultura jueva, és professor a Jerusalem en aquell moment, i deia que intenta protegir-lo a Benjamin, en diferents moments, ara ho veurem, de maneres molt diverses, entre d'altres convidant-lo com a professor a Jerusalem, i diverses vegades al llarg de la seva vida li diu: deixa Europa, que això és un desastre, pensem als anys 30, i vine a Jerusalem, que aquí et farem un lloc. I Benjamin es rebutja l'oferiment diverses vegades. Per tant, després d'aquest trencament, per dir-ho així, que suposa la Primera Guerra Mundial, en tot cas, durant la Primera Guerra Mundial, però ja una vegada s'ha produït aquest trencament i al principi de la guerra, Benjamin, per dir-ho d'alguna manera, es va fent gran. Això què vol dir? Vol dir que es casa, evidentment, i vol dir que té el seu primer i únic fill Stefan, l'any 18. El problema és que Benjamin, efectivament, acaba els estudis universitaris, es doctora, el doctorat aleshores es feia molt ràpid, normalment en un any, tots aquí i a qualsevol país europeu s'acabaven doctorant. Benjamin, per tant, es doctora l'any 1919 amb una tesi que després es publicaria amb el nom del concepte de la crítica d'art en el romanticisme alemany. El problema és que quan s'acaba la guerra, Benjamin, aquí, Benjamin és més o menys per aquesta època, quan finalitza la guerra, Benjamin, clar, s'havien refugiat, s'havien anat a viure amb la seva dona i el fill petit primer abans a Suïssa, a Berna, bàsicament perquè en un país neutral, pensem que algú que rebutjava el posicionament oficial alemany no només patia la censura, sinó que a més ara patia el rebuig generalitzat dels seus connacionals, per dir-ho així. Quan acaba la guerra, Benjamin, per tant, ja s'ha doctorat, tornen a Berlín l'any 19 i Benjamin ja s'enfronta amb un problema que serà constant al llarg de la seva vida. Quin és aquest problema? Que no té com guanyar-se la vida. Té una enorme dificultat per guanyar-se la vida. Per què? Perquè Benjamin és, en els anys 20 sobretot, és algú que s'ha doctorat però que no té no és professor universitari, per tant no té un sou en aquest sentit, és algú que a més ha estat fora d'Alemanya durant tota la guerra i per tant està obligat, quan tornen de Suïssa amb la seva família, a anar a viure a casa dels pares. La tensió amb els pares, ja us imaginareu, això no, segurament ha canviat poc al llarg de, si més no, del segle XIX i el segle XX, Per tant, Benjamin ja té més de 28-29 anys en aquests moments, ja té dificultats, diguéssim, evidents en aquest sentit. Inicia diversos projectes, una revista que intenta publicar amb una editorial relativament important, això fracassa. Comença a llegir en aquests moments, a partir dels primers anys 20, comença a llegir els principals autors de la cultura jueva, en particular Franz Rosenzweig, i es va introduint a la cultura jueva. Escriu entre el 21 i el 22 alguns dels textos fonamentals, en particular les afinitats selectives de Goethe, que és un dels textos més importants de Benjamin, que es publica una mica més tard. I mentre passa això també comença a tenir, per això deia que a vegades val la pena allò vincular els temes estrictament acadèmics amb temes de familiars, per dir-ho així, perquè expliquen a vegades més del que pensem. I en aquests moments Benjamin té problemes amb el seu matrimoni, diguéssim, amb infidelitats seves i de la seva dona, i és una tensió que no deixa d'estar interessant, perquè si mai us interessa i llegiu alguns diaris que hi ha de Benjamin o cartes, és el problema amb les dones, per dir-ho així, és un problema molt present, i això es transmet no només al seu pensament, sinó també a les seves relacions, a les relacions que estableix amb diferents amics i dones. Per tant, a principis dels 20, torno al que deia abans, Benjamin té el problema de què fer, de què guanyar-se la vida. I mira de seguir el procés gairebé normal, diguéssim, que s'havia de seguir en aquest context, que bàsicament consistia en preparar el que aleshores es deia habilitació, és a dir, preparar una mena de tesi doctoral nova i amb aquest treball postular-se a alguna plaça en alguna universitat alemanya. Això ho fa, es passa del 23 al 25 treballant amb aquesta obra, amb aquesta tesi d'habilitació, diguéssim, que després s'acabaria publicant més tard, és un dels llibres importants de Benjamin, que és l'origen del drama barroc alemany. El problema que té, aquí apareixen els conceptes claus de Benjamin, com el concepte d'alegoria, el problema és que ho intenta dos cops i fracassa. Per què fracassa? Fracassa vol dir que no obté la plaça. Primer té problemes per trobar un director i després no obté la plaça. Per què? Bàsicament perquè consideren els diferents acadèmics que Benjamin, que el seu treball és un treball poc acadèmic, per entendre'ns. Per què poc acadèmic? Perquè introdueix conceptes com el d'alegoria, introdueix elements vinculats al misticisme jueu, que són poc científics per l'Alemanya d'aquella època i pel context d'aquella època. És a dir, el seu treball sobre el barroc alemany és un treball sobre el qual, per exemple, hi ha alguns dels revisors, diríem ara, que valoren el treball, que diuen que fins i tot té components esotèrics, arriben a dir. Per tant, és un treball que és poc acadèmic i, per tant, és rebutjat. És rebutjat fins i tot Benjamin amb una plaça, la segona plaça a la que es presenta, que és una plaça d'estètica, que és segurament el camp més important en el qual Benjamin va treballar o ha treballat. En aquesta segona plaça, qui el rebutja és Max Horkheimer, que després serà un dels seus... un dels que l'ajudarà, diguéssim, en l'últim intent d'exili cap als Estats Units abans de morir. És membre, un dels membres més destacats del que anomenem l'Escola de Frankfurt. Per tant, el fracàs també fins i tot ve dels que després eren dels seus, per entendre'ns. Tot i això, en el procés d'elaboració d'aquesta tesi o d'aquest treball d'habilitació que el fa a la Universitat de Frankfurt, Benjamin entra en contacte amb dos personatges, un d'ells que serà fonamental, que és Adorno, és Theodor Adorno, l'ànima o una de les ànimes de l'Escola de Frankfurt, de la teoria crítica. També entra en contacte en aquests anys a Frankfurt amb Siegfried Krakauer, que serà un dels seus interlocutors, diguéssim, dels més interessants, segurament. Durant aquest procés de treball en aquesta tesi d'habilitació, Benjamin continua mantenint aquesta idea o aquesta constant en la seva vida, que són els viatges. El 1924 mentre estarà treballant sobre, en aquesta tesi d'habilitació, passa una temporada a l'illa de Capri i allà coneix, a l'illa de Capri, coneix un dels seus grans amors, però no només dels seus grans amors, sinó també una de les persones fonamentals per entendre l'apropament primer i després, diríem, l'introducció total al marxisme. Allà coneix una militant comunista letona, que es deia Aja Lasis, primer de la qual s'enamora, té una relació, per això deia que és interessant fins i tot seguir la seva vida a través de les relacions amb les dones de les quals es va enamorant. No només és una militant comunista letona, sinó que a més és directora del teatre infantil proletari, que tindrà després molts contactes amb Bertolt Brecht, etc. Aquí s'inicia, per tant, tant una relació d'amor, diguéssim, com una relació amb el marxisme que es mantindrà al llarg de la seva vida. En aquest context, també, després del fracàs en aquests dos intents d'entrar com a professor universitari, Gershom Scholem li fa la primera oferta per anar a fer classes a Jerusalem. Evidentment, com ja deia abans, Benjamin la rebutja. Davant d'aquesta situació, d'aquest fracàs a la universitat, no et penseu que segurament és un fracàs enorme, jo imagino, un fracàs enorme des del punt de vista vital, és algú que aleshores té 30 anys, que era una persona de 30 anys, evidentment era molt més gran que una persona, o era percebuda com molt més gran que ara als 30 anys, és algú, per tant, que no té un projecte de vida, per entendre'ns. Davant d'aquesta situació, què fa Benjamin? Un altre cop decideix viatjar. I aquí us imaginareu segurament les tensions amb la família, per on venen. Estem mantenint algú que se la passa viatjant, esperant per fer el seu gran llibre, però no el fa mai. Visita França un altre cop, les anades i vingudes a França són constants, Itàlia també, passa per Barcelona, Còrdoba, Sevilla, Nàpols, d'Itàlia, va evidentment a Riga, a Letònia, a veure les Gelasis, i el 1926 fa un viatge que és probablement molt dels més importants que fa, o un dels més importants. Ell viatja, convidat per l'Aja Lasis, per aquesta comunista letona, viatja a Moscou. Hi ha un llibre que està traduït al castellà, que es diu Diario de Moscou, que el podeu, aquí ell fa anotacions cada dia i és molt interessant, no tant des del punt de vista filosòfic com sinó per veure aquesta relació amb aquesta comunista letona, els problemes que té per trobar-se amb ella, que ja té el seu marit, evidentment, i per tant tenen, no deixa de ser interessant. Benjamin viatja a Moscou no només per trobar-se amb la Lasis, sinó per acabar de concretar l'ingrés al Partit Comunista, cosa que finalment no passa en aquell moment ni passa mai. Però més enllà d'això, sí que queda clar al partir del 26 que Benjamin està fortament atret al marxisme, fortament atret per l'experiència comunista de la Unió Soviètica, i al mateix temps és crític amb aquesta experiència. És a dir, no és algú... Això és un procés que passa amb molts intel·lectuals que viatgen a la Unió Soviètica amb una mena de fascinació en aquests primers anys 20 i que quan tornen, en alguns casos mantenen aquesta fascinació amb més o menys crítica i en alguns casos directament rebutgen aquest... Sobretot això a partir dels anys 30. En tot cas, l'experiència de Benjamin no és ni una cosa ni l'altra. En tot cas, el que ell fa és establir alguns vincles, algunes col·laboracions. Fa, per exemple, amb un diccionari, quan està a Moscou, treballa sobre algunes entrades vinculades a literatura i filosofia alemanya per un diccionari que està fent l'Estat, diguéssim, el Partit Comunista. Però tot i així, diguéssim, aquesta relació ambigua, per dir-ho així, o d'un cert desencís, tant a nivell personal amb l'Aja Lasis com el propi Partit Comunista, provoca que Benjamin es mantingui en una situació de, diríem, de simpatia o de proximitat al Partit Comunista, però que en cap cas implica la militància. La qual cosa, diguéssim, si pensem en el que comentava al principi, tampoc és tan estranya. És a dir, Benjamin, recordeu que deia al principi, és algú que havia rebutjat de jove aquesta adscripció militant en sentit partidari. Torna a Berlín després d'aquest viatge i comença a escriure alguns textos importants. Es publica la seva tesi d'habilitació sobre el barroc alemany. Es publica un llibret que està, hi ha moltíssimes edicions, un llibret molt molt petit que jo diria que no s'ha traduït al català, però en castellà segur que és algo així com Calle de Sentido Único, que és una mena de, és un llibre molt interessant perquè representa molt bé el pensament de Benjamin. És a dir, és un llibret amb gairebé, podríem dir, aforismes o textos molt 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 breus, molt evocatius, molt alegòrics en el sentit benjaminià també, que representen molt bé aquesta idea d'aquest concepte de fragmentació que en Benjamin és molt present. A Benjamin no troba, gairebé és impossible trobar textos sistemàtics, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no hi ha una filosofia sistemàtica de Benjamin, dit d'una altra manera, no hi ha un text on Benjamin plantegi la seva perspectiva filosòfica de manera sistemàtica. El que, i per això és tan complicat al mateix temps. El que han anat fent tots els especialistes és, diguéssim, anar buscant continuïtats, línies mestres en els diferents textos. És a dir, es tracta d'anar com espigolant en els diferents textos conceptes diversos. L'any 28, per tant, tornant al que deia, es publica aquest text de Carrer de Sentit Únic, seria la traducció, i comença a establir més vincles amb intel·lectuals o pensadors, diguéssim, vinculats al món comunista. No només les Lassis, sinó també l'any 29 és quan Benjamin estableix el contacte amb Bertolt Brecht per una raó, a més, relativament particular, perquè l'any 29 Lasse Lassis en principi havia d'anar a viure a Berlín amb ell. El problema és que abans d'anar a viure amb ell inicia una relació amb Bertolt Brecht i això provoca no només tensions entre Benjamin i Brecht, òbviament, sinó també la fi gairebé d'aquesta relació entre Benjamin i Lasse Lassis. Però l'any 29 té el mateix problema, diguéssim, Benjamin, que tenia al principi dels anys 20. No té una ocupació fixa, per dir-ho d'alguna manera. Què fa Benjamin? Benjamin escriu, és molt polifacètic i per això al mateix temps és molt difícil a vegades d'entendre. A vegades i molt sovint és molt difícil d'entendre. Per què? Perquè Benjamin, per exemple, és algú que es va guanyant la vida en aquests moments escrivint als diaris, articles de tota mena, però és algú també que fa, per exemple, una cosa que és molt relativament nova en aquell moment i molt més, evidentment, per algú que és filòsof, que és guanyar-se la vida entre el 29 i el 32 fent programes de ràdio per nens i joves, diguéssim. És a dir, va explicant històries, es crea aquest vincle amb el món del col·leccionisme que comentava abans i la col·lecció de contes i joguines, fins i tot, el diari de Moscou, quan és a Moscou està desesperat buscant joïnes, per exemple. Això és molt present. Aquests textos a la ràdio estan publicats també en castellà. Són textos molt interessants, molt divertits, lluny del que pensem, diguéssim, com a Benjamin, com un filòsof complicat, en aquest sentit. Això, aquesta participació a la ràdio li dona un cert aire, un cert respir econòmic, però al mateix temps això dura poc, com tota la seva vida. Per què? Perquè evidentment aquests programes que feia ell amb l'arribada dels nazis al gener del 33 es tallen definitivament. Davant de l'arribada de Hitler al poder, el 33, evidentment, el posicionament de Benjamin és radicalment contrari. És contrari, però no només és contrari des d'un punt de vista dels principis, per dir-ho d'alguna manera, sinó que també en aquest rebuig al nazisme veiem també molts elements vinculats al pensament o al posicionament del Partit Comunista Alemany i dels partits comunistes. Per què? Perquè planteja, per exemple, Hitler no és més que, en tot cas, és, segurament diria ell, un representant del capitalisme financer, de la indústria alemanya, etc. És a dir, seguint d'alguna manera les tesis oficials del Partit Comunista. Després les abandonaria, però les primeres reaccions tenen a veure amb això. Per tant, té enormes problemes davant d'aquesta situació. En aquest procés, diguéssim, Benjamin continua mantenint aquesta constant que dèiem abans dels viatges. Passa una temporada, per exemple, l'any 32 a Eivissa, aquí, i això hi ha un llibre molt, molt, molt interessant, molt maco, que explica tot el seu periple, diguéssim, on viu, fins i tot a prop del far de Sant Antoni de Portmany. També s'enamora a Eivissa, fracassa un altre cop. Finalment, en el moment que Hitler arriba al poder l'any 33, Benjamin torna a ser a Alemanya, però quan es produeix l'incendi del Reichstag el març del 33, Benjamin decideix evidentment abandonar definitivament Berlín. No només pel fet de que fos jueu, que això ja era, diguéssim, una raó suficient, sinó més pels seus vincles, els seus posicionaments diversos, pròxims al Partit Comunista. Passa uns mesos, diversos mesos, diguéssim, entre Eivissa de nou, Dinamarca, que és on viu Bertolt Brecht, San Remo, etc., fins que finalment, al cap d'uns mesos, s'acaba establint a París. París és la seva ciutat, per entendre'ns. El llibre inacabat de Benjamin, que és el llibre dels passatges, és un llibre sobre la París del segle XIX. París, per tant, és la seva ciutat, després de Berlín, naturalment, però és la seva ciutat. Per això no és estrany que s'hi acabi establint a París. I durant aquests anys a París, Benjamin treballa molt sovint treballa a la Biblioteca Nacional, l'antiga Biblioteca Nacional de París, i treballa, durant aquests primers anys d'exili, diguéssim, a París, Benjamin passa una temporada relativament bona, sobretot gràcies a que rep un ajut de l'Institut d'Investigació Social, diríem, l'Escola de Frankfurt, abans de que l'Escola de Frankfurt s'acabi traslladant als Estats Units. Li donen un sou per anar investigant, per anar publicant alguns articles a la revista de l'Institut. Són els anys en els quals Benjamin estableix, o diria, enforteix relacions a priori relativament contradictòries. Benjamin, per exemple, en aquests moments, durant la seva estada a París, manté fortes amistats i relacions amb Lukács, amb el filòsof hongarès, amb Hannah Arendt, amb Hermann Hesse, amb Kurt Weill, George Bataille, etc. És a dir, si agafeu per exemple les cartes de Benjamin, que són molt interessants, amb Brecht o amb Scholem, ell sempre té una obsessió gairebé, i que molts biògrafs jo crec que se l'han cregut, per dir-ho d'alguna manera, per demostrar que és un desgraciat, per entendre'ns, que ho està passant fatal, que, cosa que és veritat, ho acabem de veure, no només per la qüestió de la seva relació amb les dones, sinó sobretot pel problema familiar. Penseu que està separat, que el fill a més el veu poc, i sobretot pel problema econòmic. Tot i així, el Benjamin de París, aquesta foto és una foto molt coneguda de Benjamin treballant a la Biblioteca Nacional, el Benjamin de París és algú que està en contacte amb els millors intel·lectuals del moment, fins que París sigui ocupada, evidentment, pels nazis. I és un període en el qual ell publica alguns dels textos més importants. Té un text fantàstic sobre que en bona mesura precedeix l'últim que veurem, que són les tesis sobre el concepte d'història, que és un text que es diu Edward Fuchs, col·leccionista i historiador. Durant aquests anys publica probablement un dels seus textos més coneguts, que té un nom complicadíssim, però que és dels més coneguts, que és l'obra d'art en l'era de la seva, en l'època o en l'era de la seva reproductibilitat tècnica, que és una de les crítiques més furibundes a la modernitat. I també treballa, i treballa molt fort en aquests anys a París, al voltant de la seva obra inacabada, que és els passatges, el llibre dels passatges, que és un llibre que no es publica mai, ara sí que es pot trobar amb una edició, amb diverses edicions pòstumes, diguéssim, que és un llibre que recull, intenta fer una mena de mapa del París del segle XIX, un mapa conceptual a través dels carrers de París, dels passatges de París. És apassionant i al mateix temps enormement complicat, perquè no només perquè és un llibre inacabat, sinó perquè a més està ple de referències que en aquell moment segurament era, o per alguns dels seus lectors, podien ser relativament conegudes i que per molts de nosaltres costa naturalment d'arribar-hi. En tot cas, a mesura que es va apropant naturalment al final dels anys 30, la vida es va complicant per Benjamin. Al gener del 38, al port de San Remo, Benjamin acomiada a Theodor i Gretel Adorno, el matrimoni Adorno, que decideixen davant no només del creixement, sinó sobretot de la del procés, diguéssim, expansiu que està a punt d'iniciar el nazisme, decideixen marxar a Nova York, i amb ells marxa també a l'Institut, a l'Escola de Frankfurt, l'Institut d'Investigacions Socials. Adorno, els dos, a més és interessant perquè ell té moltes cartes amb tots dos. La Gretel, la dona de l'Adorno, és com una mena de confident, una amiga molt important per ell, i parlen de coses molt diferents en les cartes. Entre un i l'altre. Tots dos, evidentment, li aconsellen has de marxar a Nova York. Benjamin es nega, aparentment defensant la idea de que encara, diu ell, hi ha coses, hi ha posicions, diu ell, que s'han de defensar a Europa davant del nazisme. Aquest mateix any, a finals del 38, el seu germà, York, és detingut, és metge, però a més de metge havia estat conseller municipal comunista a Berlín, és detingut i portat a un camp de concentració. El propi Benjamin, a finals del 30 de febrer del 39, comença a patir el nazisme. Primer li treuen la nacionalitat alemanya, cosa que era molt habitual en aquestes alçades, més per un jueu, evidentment. Això què vol dir? Vol dir que, com que no té la nacionalitat alemanya en aquells moments, no pot sortir de França. Recordem que ell encara és a París i havia marxat a Alemanya, però no pot sortir de França sense un permís de residència del país de destí. La qual cosa vol dir que si ell decideix anar a Nova York, necessita un permís de residència americà. Això per què? Naturalment per acreditar la condició de refugiat alemany. Però aquí no acaben els problemes. Al setembre del 39, l'1 de setembre del 39, Benjamin és internat, és portat a un camp de concentració i després a un campament de treballadors voluntaris a Nevers, a prop de Vichy, a França. A finals de novembre, passa poc temps aquí, aconsegueix ser alliberat, torna a París, i és en aquest moment, a finals de l'any 39, els últims mesos del 39, quan Benjamin escriu el seu famós llibret sobre les tesis sobre el concepte d'història. Ara veurem que és el llegat, diguéssim, l'últim Benjamin, per dir-ho d'alguna manera. És quan Benjamin escriu aquestes tesis sobre el concepte d'història, és a dir, què vol dir la història per ell, quan Benjamin escriu això, Mentre ell està escrivint aquestes tesis, el que s'està produint és el pacte en Molotov-Ribbentrop, és a dir, el pacte entre la Unió Soviètica i l'Alemanya nazi. La qual cosa, imagineu-vos també, és a dir, els textos aquests de Benjamin estan impregnats d'aquesta situació també, d'aquesta situació de, no només de rebuig al pacte, per descomptat, sinó d'una percepció d'una manca d'alternatives, per dir-ho d'alguna manera. El moment que pacten Molotov-Ribbentrop, per tant, que pacten Hitler i Stalin, Benjamin escriu aquestes tesis sobre el concepte d'història. Quan les nazis estan a punt d'entrar a Berlín, al maig del 40, ai, perdoneu, a París, no a Berlín, quan estava a punt d'entrar a París, al maig del 40, Benjamin decideix deixar la ciutat, evidentment. I aquí s'inicia un periple, diguéssim, que l'acabarà portant a Portbou, finalment. Això és l'episodi més conegut de la seva vida, probablement. Portbou és l'últim passatge, diguéssim, si fem servir la seva terminologia, l'últim moment de la vida de Benjamin. Benjamin deixa París, passa per Lourdes, arriba a Marsella, fa el camí que fan molts exiliats, amb això no té res especial. A Marsella es troba amb la Hannah Arendt, amb el seu marit, i es troba també amb Hans Fitko, que era un vell conegut de Benjamin, vinculat al Partit Comunista. I allà Fitko li diu, evidentment, que no només li torna a dir, com ja li havia dit Adorno, que ha d'anar cap als Estats Units, sinó també li diu que l'única esperança que li queda és intentar emprendre aquest viatge. I li diu també que la seva dona, una militant comunista, que està en aquell moment a Port Vendres, l'ajudarà a fer el camí de la frontera, és a dir, passar els Pirineus. Benjamin, a Marsella, al final, abans de fer aquest últim viatge, aconsegueix el visat, per tant, ja té els papers com per entrar als Estats Units, i per tant es planteja, diguéssim, fer aquest... anar als Estats Units vol dir incorporar-se a l'escola de Frankfurt amb Adorno i tornar a una vida relativament semblant a la que ell ja feia a París. Aleshores, Benjamin, amb el visat i amb aquest contacte, decideix emprendre aquest camí, arribar a Portbou per seguir un camí relativament habitual, diguéssim, entre cometes, en aquell context, que era el de passar la frontera, anar cap a Portugal i de Portugal embarcar cap a Amèrica, cap als Estats Units. Això és el que explica que trobem a Benjamin a Portbou, no perquè tingui cap mena de vinculació prèvia amb Portbou. Tot aquest periple, especialment l'últim, aquest camí, aquesta travessa dels Pirineus, està explicat en un llibre de l'Elisa Fitko, que és la persona, la dona de Hans Fitko, és aquesta persona que li fa de passadora, per dir-ho així, que l'acompanya en aquest viatge final. Està en un llibre que està publicat en català, que es diu La meva travessa als Pirineus, i allà s'explica tot amb detall. El problema és que Benjamin ha d'emprendre aquest viatge, aquesta travessa, pels Pirineus, amb un estat de salut que no és el millor, evidentment. És malalt de cor, ja té problemes, ell ja fa, diguéssim, ja, de fet fa una previsió, quan fa una primera inspecció el dia abans de fer aquest camí, quan fa una previsió, Benjamin fins i tot, com era una persona extremadament allò, escrupolosa, per dir-ho així, fa un càlcul de quants minuts ha de parar, que ha de descansar cada 10 minuts cada hora, perquè si no arribarà i si no faran darreria tots, etc. La tarda del 24 de setembre surt aquesta expedició de la qual formen part l'Elisa Fitko, evidentment, que és la persona que coneix el camí, el propi Benjamin, i Henny Garland, que és un altre conegut de Benjamin en aquell moment, amb el seu fill. Per tant, són quatre. Inicien el camí, Benjamin els explica al principi, aparentment, és el que recorda l'Elisa Fitko, que s'han d'aturar, com deia abans, cada 10 minuts, té tot més o menys cronometrat. L'última hora, diguéssim, d'aquesta travessa, Benjamin té enormes dificultats de salut per continuar el camí, finalment aconsegueixen arribar a Portbou, i la Portbou d'aquella ciutat, el poble d'aquell moment, és un lloc en el qual, evidentment, se senten encara els efectes de la Guerra Civil. Només han passat 18-19 mesos de la fi de la Guerra Civil. Arribant a Portbou, imagineu-vos la situació, evidentment l'Elisa Fitko no baixa, diguéssim, per dir-ho així, de la muntanya, es manté, torna al seu lloc, perquè després continuarà passant refugiats durant molts mesos més. Arriben Benjamin, el Henny Garland i el seu fill, fan una pinta raríssima, segurament, jo m'imagino a Portbou, després dels records que hi ha, que parlen de Benjamin, diuen el senyor alemany, sempre parlen, algú que no només tothom es coneixia, sinó que més cridava l'atenció. Arriben a la comissaria de policia, que està situada en aquesta estació, aquesta foto és nova, evidentment, és de fa 10 o 15 anys, però en tot cas el lloc sí, és aquest on arriben. Arriben a la comissaria de policia i, a diferència del que pensaven, de que ells pensaven, se'ls nega l'entrada al territori espanyol. Se'ls comunica que l'endemà els portaran, els lliuraran, diguéssim, a les autoritats franceses, la qual cosa volia dir deportació, i molt possiblement al fi del camí hauria estat una arribada a un camp de concentració. Però com que era de nit, sota vigilància policial els porten a un hotel, l'Hostal França, que encara que ara no existeix. I allà, aquella nit, Benjamin decideix prendre una forta dosi de morfina que ell portava en la seva maleta, i l'endemà se'l troben mort al llit de l'hotel. Això és el dia 26 de setembre, en Benjamin mor, per tant, amb 40 anys. I tot i que 40, perdó, 48 anys, tot i que hi ha hagut, encara avui dia podeu trobar textos, articles, fins i tot hi ha una pel·lícula que es diu Qui va matar Walter Benjamin, que posen en dubte, diguéssim, finalment si ell es va suïcidar o en realitat agents, hi ha teories que plantegen que des d'agents estalinistes fins a propis els agents de la Gestapo, que evidentment hi eren a Portbou en aquell moment, l'havien assassinat. En realitat tot fa pensar que Benjamin es va suïcidar, per algunes raons, ara comentaré alguna d'elles. Però el que no deixa de ser, no deixa de ser colpidor en bona mesura, és que el fet de que a Benjamin l'haguessin, a Benjamin i els altres dos, els haguessin negat l'entrada, no deixa de cridar l'atenció, com deia, no deixa de ser colpidor per un fet, perquè és que si haguessin arribat un dia abans o si haguessin arribat un dia després, finalment haguessin pogut continuar el camí. De fet, el Henny Garland i el seu fill l'endemà els deixen passar. I per tant continuen ell. Simplement això és una qüestió de canvi d'ordres, i és simplement això, és a dir, no hi havia cap ordre, diguéssim, que vingués de dalt, per entendre'ns, per la qual s'havia de tancar la frontera, ni molt menys, simplement un canvi d'ordres d'aquell dia. La prova està en que Henny Garland, evidentment, després el seu fill acaben arribant als Estats Units. Benjamin, aquesta és una fotografia del llibre de defuncions del registre civil de Portbou. Benjamin, evidentment, a l'hotel portava una maleta, aparentment portava dues, aquesta és una altra dels mites, dels diguéssim, enigmes, per dir-ho d'alguna manera, vinculats a Benjamin. Amb una, a la maleta que segur que portava, portava diners, dòlars i francs, i amb aquests diners, perquè veieu finalment fins a quin punt és una vida amb un component tràgic, per dir-ho així, amb els seus propis diners es va pagar aquesta factura que veieu aquí, que la vam trobar fa relativament poc a Portbou, on li cobren evidentment la nit d'hotel, entre d'altres coses. Després hi ha més factures, no he portat més perquè si no seria molt avorrit, però el propi enterrament evidentment es paga amb els diners de Benjamin. La documentació del jutge que fa els papers, diguéssim, de la seva mort, diu que evidentment hi ha maleta, hi ha un rellotge, etc. També hi és el passaport amb el visat per arribar als Estats Units. Alguns papers, cartes, etc. Benjamin és enterrat al cementiri de Portbou. Aquesta és una placa que podeu veure ara, però que no té, Benjamin no és aquí, diguéssim, no, el seu cos no està aquí. És enterrat al cementiri, a la part catòlica, la qual cosa no deixa de ser també particular. No el coneixien, evidentment, a la part catòlica, al cementiri de Portbou, fins que l'any 45 és posat en, una, en un nínxol sense nom, evidentment. Fins al que l'any 45 el porta en una fosa comuna i a partir d'aquí no se sap res més. El que és interessant, però, és que l'any 41 Hannah Arendt, filòsofa, de les més importants de la segona meitat del segle XX, Hannah Arendt, amiga seva, arriba a Portbou, visita el cementiri, però escriu que ella no pot trobar, no ha pogut trobar res vinculat a Benjamin, és a dir, no se sap on és, encara hi era, a la tomba, que ara sí que sabem on era, però en aquell moment evidentment no hi havia res. Alguns membres de l'escola de Frankfurt, Horkheimer, per exemple, dels Estats Units, demana notícies sobre Benjamin al govern espanyol, evidentment no tenen cap mena de resposta. Hannah Arendt, per exemple, fa una carta, li envia una carta a Gershom Scholem i li diu que no ha trobat res, que està absolutament impactada per la situació. I al mateix temps, això no és curiós, que és una cita que molt, molt sovint la gent fa referència a aquesta cita, que és que diu que Hannah Arendt, tot i això, diu que el cementiri de Portbou és un dels llocs més macos que ha vist mai en la seva vida. No deixa de ser curiós. Per tant, per què jo deia ara per anar acabant, per què deia allò d'aquestes diverses teories al voltant de la mort de Benjamin? Efectivament n'hi ha moltes, com qualsevol mort d'un personatge més o menys important amb certes condicions una mica estranyes, això és inevitable que n'hi hagi. En tot cas, tot sembla indicar, diguéssim, que no hi ha res, em sembla a mi que no que ho negui, que ell es va suïcidar. De fet, un dels biògrafs de Benjamin, Bruno Tackels, cita en la seva biografia unes línies d'una carta, d'un text més que una carta, que Benjamin havia deixat a l'habitació de Portbou, en aquest cas dirigida al Henny Garland, el seu acompanyant, diguéssim, de viatge, i diu que deia el següent. Diu, en una situació sense sortida no tinc altra elecció que la d'acabar. És en un petit poble situat als Pirineus en el que ningú em coneix, on la meva vida va acabar-se. Li prego que transmeti els meus pensaments al meu amic Adorno i que li expliqui la situació a la qual m'he vist conduït. No disposo de temps suficients per escriure totes les cartes que hauria desitjat escriure. Això són les últimes línies que aparentment va deixar Benjamin. Això evidentment no ens portaria a pensar res vinculat amb un assassinat o alguna cosa d'aquestes. Aquesta és una imatge del cementiri de Portbou, aquesta és una imatge en la qual el cementiri naturalment està a la dreta, a la qual veiem l'entrada del cementiri, però també veiem el monument, que ja només el monument val la pena el viatge a Portbou, només per veure aquest monument, que és un monument que va fer el Danny Caravan als anys 90 en homenatge a Benjamin. És un, segurament, bueno, és impactant, realment val la pena veure. Després es pot veure dins del propi cementiri, perdoneu, aquesta mena de monument o d'espai de recordatori, diguéssim, d'homenatge a Benjamin, tot i que evidentment aquí no hi ha cap mena de despulla, diguéssim, cap mena de testimoni, diguéssim, físic de Benjamin. Jo quan estava pensant que com, diguéssim, acabar o com tancar aquesta conferència, vaig pensar que estava bé que podíem fer allò que acabo de fer, és a dir, aquest recorregut biogràfic més o menys ben fet, però en tot cas aquest recorregut biogràfic, però vaig pensar que també valia la pena, sense fer una conferència sobre la filosofia de Benjamin, sí acabar amb l'últim text, diguéssim, que es va publicar pòstumament, però l'últim text de Benjamin, només fent algunes reflexions puntuals que em sembla que poden servir fins i tot per després allò fer una mena de debat o algunes preguntes en aquest sentit. Per què ho dic? Perquè clar, Benjamin és un personatge que és de tot, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, és algú que és estagista, evidentment, és crític literari, és un col·laborador, hem dit, a l'Escola de Frankfurt, és un especialista en la cultura jueva, profundament influït pel misticisme jueu, és també algú que és un marxista, no ortodox, però un marxista al final, però també és traductor de Proust, de Balzac, de Baudelaire. D'alguna manera podríem dir que Benjamin és un pensador de frontera, és a dir, no és algú que puguem posar-lo amb facilitat en una casella, diguéssim. Podríem dir que és un filòsof, segurament estaria bé, però ens deixaríem una part. O podríem dir que és un crític literari, també, però ens deixaríem alguna part. La seva vida, diguéssim, per tant, és una vida, és el que hem intentat explicar ara, és una vida enormement complexa, amb moltíssimes dificultats, és una vida marcada també per una certa heterodoxia, podríem dir. És a dir, és algú que barreja, diguéssim, elements que a priori no es poden barrejar, diguéssim. Benjamin fa servir molt sovint un concepte que és el de constel·lacions, per explicar el que fa ell. Constel·lacions en quin sentit? En el sentit de que el seu pensament, al voltant del seu pensament, diguéssim, hi ha diferents, per dir-ho així, planetes o diferents conceptes o tradicions culturals i de pensament que en principi no estan vinculades o no haurien d'estar vinculades, per dir-ho d'alguna manera des del punt de vista de l'ortodoxia. Però això també passa amb les relacions personals. Benjamin també estableix constel·lacions personals. Per què? Perquè, per exemple, Scholem i Bertolt Brecht és que estan a les antípodes, són gairebé enemics, per dir-ho d'alguna manera, perquè un és algú que està vinculat amb Scholem, vinculat al sionisme, a la cultura jueva que rebutja radicalment el marxisme, i Bertolt Brecht, ja ho sabeu, és algú que és segurament el principal dramaturg i un dels principals intel·lectuals europeus del món comunista. Per tant, que això ho fa constantment, ho fa amb relacions personals també, aquestes constel·lacions, estableix aquestes constel·lacions. I per això vaig pensar, estaria bé acabar amb algunes pinzellades, per dir-ho així, de les tesis sobre el concepte d'història, que és el text, torno al que deia abans, que Benjamin escriu a finals del 39, molt poc abans de morir, al moment que el nazisme està arrasant, diguéssim, ja el conjunt d'Europa. Per entendre el concepte de les tesis sobre el concepte d'història, Benjamin fa servir o parteix d'aquesta aquarel·la de Paul Klee, que és de l'any 1920. Ell la compra, ell li compra aquesta aquarel·la a Paul Klee, després fa tot un periple, aquest quadre arriba finalment a Adorno, quan mor Benjamin, li arriba Adorno. Però Benjamin està constantment preocupat, físicament em refereixo, per aquesta aquarel·la, i quan està als diferents exilis sempre està preocupat perquè li facin arribar aquesta... Finalment és la tela, ni el quadre, perquè no té ni espai per portar-la. Per què dic això? Perquè Benjamin, en les d'aquestes tesis sobre el concepte d'història, en la tesi número 9, planteja, diguéssim, explica que el que diu, el que vol, per què és tan important aquest quadre, què representa aquest Angelus Novus. Llegeixo aquesta tesi, llegiré dos fragments i després en tot cas els comentem. Diu en aquesta tesi 9, que comença amb una cita de Scholem, de Gershom Scholem. Diu la tesi, la versió és en castellà: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. És aquest. En él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Ese es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde se nos presenta una cadena de acontecimientos. Él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso. És a dir, aquí Benjamin el que està dient, entre altres coses, ens podríem passar hores només comentant aquest fragment, però el que està plantejant aquí Benjamin és que no plantejava cap marxista en aquest context, és una crítica radical, absolutament radical, al concepte de progrés. És a dir, el que està dient ell és, si mirem enrere, no només veiem runes, una acumulació de runes. No veiem aquesta suposada... Ara després això quedarà més clar amb l'altra tesi que llegiré. Però no veiem un suposat encadenament, una suposada cadena de fets que un porta l'altre. És a dir, no veiem allò que els historiadors a vegades anomenem com a causes i conseqüències. És a dir, no veiem un comportament lineal que ens porta fins al present. No, el que veiem és exactament el contrari. És a dir, runes sobre runes, discontinuïtat, fracàs, per dir-ho d'alguna manera. I per això, tornaré amb això, aquesta idea, però que és per mi de les més potents de Benjamin, per això, diu ell, s'ha de defensar una perspectiva revolucionària, diu en aquestes tesis sobre el concepte d'història, però la revolució, diu ell, a diferència del que deien els marxistes en aquesta època, no és per anar endavant, per dir-ho d'alguna manera, sinó per, diu ell, posar el fre d'emergència, és a dir, aturar el progrés. Fixeu-vos la vigència que té això en mil aspectes. Només pensant en l'ecologia ja això ens serveix enormement. És a dir, la revolució, diu ell, no és per fer, posem per cas el Mao, no és un salt endavant, és un fre d'emergència. Per això cal la revolució, diu ell. A la tesi 6, ho he fet al revés, però em sembla que funciona bé, a la tesi 6, Benjamin diu el següent, i és l'última que llegeixo, per explicar què vol dir la història per ell. I fixeu-vos com aquesta idea de la revolució com a fre d'emergència es vincula amb la seva concepció de la història. Diu ell, articular históricament el pasado no significa conocerlo, pues entre cometas, tal como fue en concreto, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro. Adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro. Corresponde al materialismo histórico, por tanto al marxismo, corresponde al materialismo histórico retener con firmeza una imagen del pasado tal como ésta se impone, de improviso, al sujeto histórico en el momento de peligro. El peligro amenaza tanto la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para una y para otros consiste en entregarlos como instrumentos a la clase dominante. En cada época es preciso intentar arrancar nuevamente la tradición al conformismo que quiere apoderarse de ella. El Mesías no viene solo como redentor, sino también como vencedor del anticristo. El don de atizar para el pasado, aquesta frase al final la torno a llegir, el don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza solo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo, acaba, no ha cesado de triunfar. És d'una potència enorme aquest últim fragment. I aquí em sembla que Benjamin ens deixa tot un camp enorme per pensar en la perspectiva de l'historiador, la perspectiva del ciutadà, finalment, és a dir, el lligam entre el passat i el present. Bona tarda.
Em podria dir quin tipus de filosofia o pensament va portar aquesta persona a sentir grans simpaties per al comunisme quan ell vivia com un rei del capitalisme? Perquè, és clar, vostè ha dit repetides vegades que no treballava, però viatges cap aquí, viatges cap allà, que no sortien pas de l'aire del cel.
No.
Aleshores, ell tenia, si no ho he entès malament, per això pregunto, unes simpaties cap a un comunisme... Però ell vivia, m'imagino, les rentes del seu pare, perquè ingressos diu que no en tenia, segons vostè.
Ell viu del seu pare fins a mitjan dels anys 20, els últims, és a dir, fins que té uns 30 anys. Després viu molt malament. Els viatges, clar, vivien d'una manera que no eren viatges en un sentit que els podem pensar ara com a turistes. Per exemple, quan s'està a Dinamarca a casa d'Albert Olbrecht, viuen gairebé en un sofà, o sigui, no gasten absolutament res. Els temps que passa ella a Moscou, naturalment el conviden i viu en habitacions, va saltant d'habitació en habitació. Per exemple, quan ell està exiliat a París durant 7 anys, ho dic de memòria, però ell està 7 anys a París i em sembla que és que canvia de pis 28 vegades. Això és algú que no viu del tot bé, diguéssim. Per tant, vol dir que van saltant de pis en pis. Una altra cosa són els primers anys de la seva vida. És a dir, quan ell està fent la tesi d'habilitació i està a l'illa de Capri, home, això és un paradís, a mi també m'encantaria dedicar-me a escriure a l'illa de Capri, però això és una part de la seva vida. I a més ja són anys de molta tensió amb el pare. Quan ell ja s'ha doctorat, el pare diu, bueno, fins aquí arribem, diguéssim. Hi ha molta, molta tensió. I això li provoca també tensions amb la seva dona, diguéssim, l'única amb les que es casa, diguéssim, perquè ja també, bueno, això és molt, molt lògic, diguéssim, no?
Bé, aquest concepte de viatge, realment tens tota la raó. Penso en els viatges de Rilke, que ell tampoc tenia res i viatjava constantment. És com una búsqueda d'alguna cosa i té els elements al seu costat que els ho pot arribar a fer, però això no vol dir la idea de riquesa ni de viatge turístic com ara seria. Això per una banda. Per l'altra, penso que és d'una enorme, això que has dit últimament, desesperança.
Enorme.
És tremendo, no? És tremendo. Suposo que això es pot trobar en algun lloc fàcilment, no?
Les tesis, sí, fins i tot per internet estan.
Ai, per això ho dic, perquè internet sí, sí. Ens ajuda en aquest cas, no?
Sí, sí.
Això, com es diria, buscat a internet? És l'últim, de fet, és...
És l'últim text, després es publica...
El concepte, has dit el concepte d'història, no?
Tesis sobre... Les pots trobar com tesis sobre el concepte d'història o tesis sobre la filosofia de la història, de les dues maneres, però, bueno, sí, estan per internet totes.
Està bé, està bé.
Sí, Benjamin, a més, és per això que és un personatge difícil de posar, d'encasellar, diguéssim, perquè, clar, és un marxista, home, sí, parla del materialisme històric, parla de la classe dominant i tot això que acabem de veure. Ara, al mateix temps, si té una característica del marxisme com a teoria, és l'optimisme, és a dir, la revolució és el futur, ja arribarem i tot serà un món igualitari. I el que està dient ell és d'un pessimisme profundíssim.
Totalment, sí.
D'un pessimisme profund... pel context en el qual viu, clar, també això val la pena recordar-ho. Però és un pessimisme que no invalida, diguéssim, per dir-ho així, una idea messiànica d'alguna manera, és a dir, d'un futur magnífic, d'un futur ideal que arribarà. Això també és present en Benjamin. És a dir, el que planteja ell és, hem, des del present, per dir-ho d'alguna manera, el present ens il·lumina el passat i del passat recuperarem una tradició oblidada. La idea de Benjamin del concepte d'història, no m'hi estès ara, però la idea del concepte d'història de Benjamin i el concepte de memòria és molt important. Per Benjamin la memòria és tan important com la història, és una relació molt interessant la que estableix ell, perquè ell diu que la història bàsicament està feta d'oblit, perquè és aquesta idea que tots ja coneixem de que la història la fan els vencedors, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores ell diu, la història està feta sobretot d'oblit. I per tant, del que es tracta, diu ell, és de, a partir del present, anar a buscar al passat alguns elements per, diguéssim, redimir-los, diríem, des del seu punt de vista místic, també.
Bueno, alguna altra pregunta? Ja donem per acabat, doncs.